Salutacions. Dues dones han alertat al museu aquest divendres a 11:15 del matí de la presència d'un crani dins d'una caixa en un banc de la plaça de l'Om. Amb autorització dels jutjats de Rubí, Mossos ha aixecat les restes que, segons la primera inspecció ocular forense, tindrien procedència humana. La policia catalana ha traslladat el crani a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Mossos d'Esquadra ha afirmat que la nota que acompanyava la caixa indicava que l'origen de les restes és de la Guerra Civil. La Rabassada torna a ser la carretera més perillosa de Catalunya. Així ho indica el RAC en la 23a edició del mapa de risc de la xarxa viària catalana, elaborat amb una metodologia que compara el nombre d'accidents greus i mortals que hi ha hagut els últims 3 anys en un tram de carretera amb el volum de vehicles que hi circulen. En aquest sentit, el darrer estudi del RAC analitza el trienni 21-23. En aquest període, a la Rabassada hi ha hagut 11 accidents amb ferits greus. En el 90% dels casos s'hi ha vist involucrada com a mínim una motocicleta i en el 100% dels accidents amb morts també. En 2022, la Generalitat va invertir 700.000 euros per diverses actuacions a la Rabassada per intentar reduir la sinistralitat. Tot i aquests treballs, el director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat, ha assegurat durant la presentació de l'informe que no hi ha una correlació entre les actuacions amb un descens dels accidents. L'Ajuntament de Sant Cugat començarà al gener a construir una nova promoció d'habitatges de lloguer protegit al carrer de Benet Moixó, al barri de Can Mates. En una primera fase es construiran 35 habitatges, dels quals 26 seran de dues habitacions, 57 metres interiors i 20 metres quadrats d'espais exteriors, i 9 pisos seran de 3 habitacions de 73 metres quadrats interiors i 20 metres quadrats d'espais exteriors. El nou edifici també disposarà d'una planta d'aparcament amb 35 places i 35 trasters. La Fundació Catalana de l'Esplai, Fundesplai, està al capdavant de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, des de l'1 de desembre, després d'haver estat 24 anys en mans de Team Partners. Una de les principals novetats és el canvi en el model de gestió. Així, de ser un servei externalitzat en una empresa privada, passa a esdevenir un servei integrat a l'Ajuntament. El nou contracte inclou millores com servei d'assessorament a les entitats, més oferta per als joves i activitats més inclusives. Res més per ara. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts iniciem la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs avui comencem parlant lamentablement d'un accident mortal que s'ha produït a la comarcal 241 d'EO a Montblanc, on ha mort una persona després d'un xoc frontal, i aquesta via segueix tallada i s'estan fent desviaments encara per la C14 i la T242. Una altra incidència, la G632 a Bellcaire d'Empordà, un camió que ha volcat, obliga a fer desviaments senyalitzats mentre la grua ploma treballa per retirar-lo. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destaquem en aquests moments les retencions que hi ha a la P7 i a la C35 a la zona de la Roca del Vallès, també aturades a Barberà i la B30, com és habitual. No hem de dir que també que la situació és complexa a la C58, en aquest cas des de Montcada cap a Trinitat, com també en el mateix tram la C33. Les rondes van molt carregades, especialment la ronda de dalt en sentit Trinitat, i en el cas dels accessos sud, destaquem la 2 a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Sílvia. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garran.
Què tal? Bona tarda. Doncs en aquests moments sí que tenim afectacions encara a les línies R2 i R2 Nord des de fa una estona, on el servei de trens es troba interromput entre Montcada i Mollet a causa d'un incendi a prop de les vies. La resta de la xarxa de transport públic sí que funciona amb normalitat a l'àrea de Barcelona i de moment no destaquem cap altra alteració. Així que de moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Una Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Pere Batiste és un jove perruquer de Castellà del Vallès. Amb només 20 anys ha guanyat el premi al millor barber revelació en els guardons que organitza la revista Soy Barbudo, després de superar la fase eliminatòria de la primera edició del Barber League, la primera lliga de barbers de tot l'estat. Batiste va rebre el guardó en el decurs d'una gala que va fer la setmana passada a l'Auditori Cartuja de Sevilla. Ens espera Ràdio Castellà i ho fa amb el nostre company Jordi Rius. Bona tarda als dos.
Bona tarda. Avui tenim el Pere Batiste, un jove castellarenc que ha obtingut el premi a millor barber revelació a la Barber League Soy Barbudo. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda. Aquest premi, aviam, millor barber revelació, tu ets jove, suposo, no? M'imagino.
Sí, 20 anys. Sí.
20 anys. Llavors, com funciona aquest premi? Vull dir, us heu de presentar de tota Espanya, us podíeu presentar, hi havia unes convocatòries, unes semifinals, no sé, com ha anat això?
Doncs sí, fa uns mesos enrere, al març o així, ja van anunciar que es faria aquesta lliga, que és la primera vegada que es fa aquí a Espanya, i van fer a 6 llocs diferents d'Espanya una fase classificatòria, que 100 barbers de tota Espanya es presentaven i es distribuïen en 6 llocs diferents. Hi havia una competició a Barcelona, una altra a Madrid, una altra a Màlaga, a Múrcia i a León. I l'última a València. I jo vaig presentar-me a la de València, perquè estic vivint aquí a Castelló ara, uh-huh. I res, em vaig classificar per la final.
Molt bé. Però tu podies presentar-te... Bueno, depèn d'on estiguessis, diguem-ne, treballant, és la convocatòria on tinguessis més a prop, suposo, no? Deu ser això, no?
Exacte, sí.
Val. Llavors, sí. Què havíeu... En aquestes fases classificatòries, diguem-ne, què havíeu de fer exactament?
Doncs, segons el lloc on et presentessis, hi havia diferents estils de tall. A la que jo em vaig presentar, a València, era un tall de tendència, que buscaven algo més actual, que es portés més... que dintre de la competició, que fos algo més doncs de perruqueria, que fos algo més que es veiés pel carrer. Uh-huh. No tan extravagant, no tan fantasia. Wow. Després hi havia altres, com era Múrcia, que sí que es feia així, després hi havia algo més clàssic.
Llavors, en aquesta fase, quants barbers éreu, diguem-ne?
Doncs...
A València, per exemple.
Sí, eren 100 a tot Espanya, però després a cada lloc doncs, anaven entre els 15 i els 20. Ara exactament no et sé dir quants érem a cada lloc, però això, entre 15 i 20.
No. Llavors, vas superar aquesta fase i llavors vas passar a la final que es va fer l'1 de desembre a Sevilla.
Correcte.
Que ja era el gran final.
I
llavors allà podies optar, vull dir, hi ha diferents premis, podies optar qualsevol d'aquests premis, no?
Bueno, jo com a jove podia optar al que vaig guanyar, que era el de millor barber revelació, pel temps que hi portava jo dedicant-hi. L'altre de millor barber general doncs, l'optava a guanyar la gent que porta més temps treballant.
Uh-huh. Val, i llavors, què vas haver de fer en aquesta final? Com es va establir aquesta final? Vull dir, quines proves vau haver de fer? Suposo que en el moment, dic jo.
Sí, aquí aquesta final era per fer-ho més general, era un estil lliure. Cadascú feia el que volia, i amb tall i barba teníem 60 minuts per fer-ho. I era la barba i el tall, i era un estil lliure. Després el jurat ja ho aniria seccionant i valorant el que ells creiessin.
Mm-hmm. Tenies clar el que volies fer?
Sí, perquè al final tu portes el model i tu ja, pues, ja tens clar el que vols presentar.
Ah, el model el porteu vosaltres també?
Sí, el model l'escull un mateix.
Ah, molt bé.
Llavors tu aquest model pots treballar una miqueta abans i pensar què hi faràs i així doncs, tothom pot presentar el millor treball possible que pugui fer.
Uh-huh. Val, llavors, ara tu tens aquesta distinció, aquest trofeu que t'acredita com a millor barber revelació. Es pot dir que és millor barber revelació d'Espanya, com a mínim? Perquè no sé si hi ha masses, més certames d'aquest tipus.
Exacte. No és el campionat nacional com a tal, però sí que és el més influent. Diria jo, a dia d'avui, el que més reconeixement té i en el que més gent s'hi presenta. Mm.
Pere, com definiries el teu estil de perruqueria, diguem-ne? Si l'haguessis de dir algunes paraules, com seria?
Doncs jo, per la manera en què m'estic formant i amb qui m'estic formant i el temps que he treballat, jo m'agrada més treballar algú més barrejant lo clàssic amb lo actual. Jo no m'enfoco tant en fer colors, fantasies ni coses molt extravagants. M'agrada més algú que estigui actual, que s'adapti a cada persona i a cada client. Barrejant una mica, també m'agrada molt lo clàssic d'abans, però buscant sempre una mitja d'aquest, o sigui, clàssic amb actualitat.
I t'agrada més treballar el pentinat o la barba, o les dues coses?
Doncs ara mateix s'estan portant molt les barbes, la gent li agrada dur barba i a mi m'agrada també molt. I bueno, m'agraden les dues coses, la veritat, no tinc distinció. A mi quanta més coses s'hagi de fer i més pugui resaltar el teu treball, millor.
Uh-huh. Ho hem comentat, tu ets de Castellà, però estàs treballant a Castelló, no?
Sí, correcte. Jo soc d'allà de Castellà,
sí.
De Can Font, però per la formació que estic fent ara m'he vingut un temps aquí a Castelló.
Ah, molt bé. I estàs en una perruqueria de Castelló, entenc.
Sí. Per una oportunitat que em va sortir vaig venir aquí amb un perruquer reconegut. Bueno, ha sigut 3 vegades campió del món i ell és el que m'està formant.
Ah, molt bé. Vull dir que, esclar, el teu somni, suposo que tard o d'hora, és establir-te pel teu compte i tenir el teu propi saló de perruqueria o la teva perruqueria, suposo, no?
Correcte, sí. Jo ara, després d'aquest temps de formació que estic fent aquí, la meva idea és tornar cap allà i ja començar la meva pròpia història. Uh-huh. Sí.
Sobretot, tema, diguem-ne, homes o dones també el tractes?
Jo m'estic especialitzant en homes. És la línia que he escollit i tot i tenir el coneixement per poder fer les dues, jo m'estic especialitzant i així és com ho penso enfocar a un públic masculí.
Val. El premi aquest, què suposa per tu? És a dir, et dona, clar, un cert prestigi, no?, que siguis conegut doncs, entre els joves barbers de tot l'estat, no?, suposo?
Correcte. A nivell econòmic aquest premi no té recompensa, però sí que, com dius tu, és una distinció bona, et dona cert prestigi i després doncs, això tu pots reflectar a com vulguis enfocar tu la barberia, amb un preu igual una mica més alt per la distinció que tens, el reconeixement que tens, enfocar un tiquet una mica més alt que el reste i poder diferenciar-te una miqueta, perquè al final també tu treballes per això. Un factor diferencial dels altres perruqueries que hi hagin per la zona.
Clar. Tu diries que els homes, en general, ara gastem més diners en la nostra estètica? I perruqueria, sí, vaja, en aquest cas, perruqueria, podria dir.
Sí, no. És una cosa que ho tinc clar, perquè ho veig dia a dia. Cada vegada els homes ens cuidem més, ens preocupa una mica més la nostra imatge, ens agrada anar més arreglats. Òbviament hi haurà gent que li agradi més o gent que li doni més importància o menys, però jo crec que en general cada vegada doncs, volem anar millor i tant nosaltres com els fills, qui en tingui, doncs, també vol que el seu fill doncs, vagi bé arreglat, vagi guapo pel carrer. Jo crec que cada vegada se li dona més importància i això seguirà creixent.
Clar, ara un pensa, si veus els joves pel carrer, que gairebé tots porten el mateix pentinat, que no sé com es defineix aquest tipus de pentinat que molts joves porten, que té un nom. Sí, no? Sí. Bé, tu defuges d'aquesta uniformitat, diguem-ne, no?
Doncs sí, aviam, al final ara hi ha la tendència entre els joves de portar aquest tipus de pentinat i de tall. Mm. Jo, aquí, a la barberia en la que estic ara, doncs sí que treballem tant un públic molt adult, perquè el meu formador és adult i té la seva clientela adulta, però també últimament està venint molta joventut i el que busquem al final és, tot i que ens agrada aquest tipus de cabell que està en tendència, sempre intentem aconsellar una miqueta el que a cada persona li quedaria millor i que no es deixin portar per una moda, que al final busquem personalitzar cada tall al client i treure el màxim de profit al cabell de cadascú.
Uh-huh. Pere, no hem dit com es diu aquest, on estàs aquí, Castelló, es pot dir, no?, suposo.
Sí, la barberia, bueno, té el nom del formador, es diu Paco Nogueras,
sí,
que és un barber d'aquí, de Castelló, molt bo, conegut, ja et dic, a molts llocs, perquè ja amb 20 anys ell ja va ser campió d'Espanya i ha guanyat, en els últims 6 anys, ha guanyat 3 vegades la Copa de Campió del Món.
Caram. Home, quin currículum, no?
Doncs sí.
Molt bé, doncs Pere Batista, moltes gràcies. Millor barber revelació, ja ho sabeu, i és de Castellà. Gràcies per atendre'ns i bona tarda.
A tu. Adéu, que vagi bé.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
a les xarxes.
És divendres i, com estem a punt de tancar la setmana, ens agrada fer un repàs a allò que ha destacat al llarg dels últims dies a les xarxes socials. I per això tenim el nostre company Joan Muñoz, que es revisa de dalt a baix tot el que ha anat publicant el públic en general en aquestes xarxes socials.
Jo vaig a les xarxes socials i miro què està comentant la gent.
I què?
I vinc
què
i t'ho porto. Bueno, primer de tot, benvinguts sigueu tots i totes a una vegada més, un divendres més al Connectat a les xarxes.
Clar que sí.
Que el d'aquesta setmana el començarem de nou, sí, quina sorpresa, parlant de la revuelta, i és que per una cosa o per l'altra, el programa de David Broncano està en boca de tots tota l'estona. Aquest cop, però, no parlarem de cap problema ni amb Pablo Motos ni amb l'Hormiguero, sinó que parlarem d'una de les seves col·laboradores, sí, la Lala Chus, que feia, ara fa uns dies, va publicar un vídeo oficialitzant una notícia que ja feia dies que sonava.
Clar.
No puedo hablar porque estoy llorando mucho. no he podido decir nada antes, no he podido salir aquí diciendo nada porque no era nada oficial, pero muy fuerte. Y estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por los mensajes que me habéis estado mandando estos días. Nada, que no hay nada que me haga más ilusión en el mundo y pues eso, no puedo hablar, que nos vemos. Nos vemos en las campanadas, que...
Aquest és el missatge.
Aquest és el missatge. Hi ha molt d'àudio, molt d'emoció, i al final diu, ens veiem a les campanades, doncs efectivament...
Que podria ser qualsevol cosa, però no, vol dir que...
Que farà les campanades a Ràdio Televisió Espanyola, juntament amb David Broncano, que l'emoció suposo que també ve per aquí, perquè són companys a La Revuelta, ella és col·laboradora habitual, i clar, doncs per celebrar-ho va visitar aquella mateixa nit el programa de David Broncano, La Revuelta.
Porque está aquí. Y pido un aplauso para la presentadora de las campanadas de Televisión Española, Lala Chus, en La Revuelta. ¡Lala! ¡Lala!
Te lloro, ¿eh? ¡David!
Madre mía, estoy emocionado, ¿eh, Lala?
¡Ay, madre mía! Qué
¡ay, Dios mío, la campana!
Mira qué imagen, aquí los dos así, en plan...
¡Hola!
¡Hola!
¡Qué emoció, eh!
Sí, per totes dues bandes, eh? Jo sí, a ell també el vaig veure emocionat. A banda d'això, que la notícia en si mateixa ja té el seu suc, vull dir, Broncano, després de tot el que s'ha parlat d'ell aquests darrers mesos, les audiències que cada cop van a millor, presentarà a Televisió Espanyola, però bé, el suc realment de la notícia i el que vinc a parlar-vos és de que el que hauria de ser una notícia positiva en un inici, el que la va emocionar molt, doncs, amb el pas de les hores, van agafar un tou una mica més fosc. Per què? Doncs perquè en saber-se que la Lala Chus seria que acompanyaria Broncano, moltes persones a les xarxes es van dedicar a insultar, a increpar i a riure's del físic de la Lala Chus.
Que fàcil, no?
Que fàcil, sí. Sempre és la mateixa tònica.
Que vulgar.
Què passa? Que la Lala Chus és una noia que ja té cert recorregut a les xarxes i, a més, té un humor molt particular i, doncs, s'estima molt a ella mateixa i així responia als insults.
A ver, es verdad, claro, ha habido movidas, ha habido polémica, claro.
Ha habido polémica, la gente muy preocupada, en plan, por mi salud. Estoy súper contenta, muchas gracias. Desde mi madre, que de repente mi madre, oye, ponte una rebequilla. Todo el mundo preocupa por mi salud, estoy
¿sí?
muy contenta, de verdad, me
es
agradecida.
Curioso,
sí,
es curioso.
Que está gorda. No, ¿sí? ¿Qué? No. ¿Sabéis lo que tengo también gordo? Muy gordo, por donde me he pasado todas las críticas estos días, así.
Molt bé. Sí, senyora.
El papo molt gordo.
Escolta, però és que a mi em sembla perfecte. Per què la televisió sempre ha de mostrar aquells estereotips, que estem farts, que la gent som gent normal i corrent, que hi ha de totes mides, alts, baixos, grassos, menys grassos, prims, esquelètics... Escolta, cadascú és com és.
Sí, sí, a més és que amb el tema de les campanades venim d'any darrere any que es comenta com la Cristina Pedroche anirà vestida, sexualitzant totalment i cosificant-la, i al seu costat té a l'Alberto Chicote, que de complexió física no s'allunya molt del que seria una persona que podem dir, col·loquialment, gorda.
No.
I mai es comenta el físic de l'Alberto Chicote.
Clar.
I en aquest cas s'ha comentat moltíssim, tant que moltes veus autoritzades han sortit a la defensa de la Lala Chus. En especial hi ha una que ha fet molt de rebombori, que és la Irene Montero, la diputada.
Vinga.
Lo que ha pasado estos días con Lala Chus es gordofobia. Reírse del cuerpo de una persona por ser gorda, ridiculizarla, agredir a esa persona, algo que pasa especialmente con las mujeres, por el tamaño de su cuerpo, es gordofobia. Y también lo es si lo escondes detrás de un supuesto o una supuesta preocupación por su salud. Así que estos días en los que nos volvemos a encontrar con la familia o tenemos cenas en el trabajo, con grupos de amigos y amigas, por favor, recuerda que nunca se hacen comentarios sobre el cuerpo de una persona, particularmente sobre el cuerpo de una mujer, y que si ves a alguien hacerlo, puedes decirle de la forma más educada que se te ocurra que eso no se hace.
Sí que és veritat, que la tendència és a assenyalar les dones. Escolta, però què, hem d'estar tota la vida així?
Sí, sí, no, no. A la que una agafa uns quants quilets, ja se li apunta, i en canvi als nois no ens passa, o si ens passa, no ens passa de la mateixa forma. Així que mira, un consell de la Irene Montero, quan aneu a sopar amb la família, si escolteu algun comentari...
Ens passem més de mitja vida fent dietes.
Correcte.
Què és això?
I el Nadal ara justament és per gaudir del papeo. S'ha acabat.
S'ha acabat.
Canviem de tema completament o no tant? Perquè avui us he volgut portar un tema que potser s'allunya una mica geogràficament del que seria el nostre àmbit de cobertura, però volia portar-vos-ho. Té bastanta relació amb el que ha passat amb l'Hormiguero i la Revuelta aquests darrers mesos, i és que, en aquest cas, no és una guerra televisiva, és una guerra de l'streaming, de les noves formes de comunicar, i no aquí, sinó a l'Argentina. I parlem d'Olga en Vivo i Luzu TV, que són els dos canals de podcast de streaming més famosos de l'Argentina. Em preguntaràs, què ha passat?
Sí.
Doncs que Olga està robant a totes les estrelles de Luzu. Ha firmat pel 2025 moltes d'aquestes estrelles. Anem a posar una mica de context, què és Luzu i què és Olga.
Vinga.
Luzu neix el 2021 i el crea Nico Quiato, que és qui el dirigeix i qui presenta el programa estrella que es diu Nadie Dice Nada. Qui és Nico Quiato? Doncs Nico Quiato és un actor i presentador que ara mateix té 31 anys i que ja tenia un cert recorregut dins del món televisiu, pel que va fer la conversió a les noves plataformes. Va començar des de zero amb un pressupost molt baixet. Què és Olga? Doncs Olga neix una mica en contraposició a Luzu, però al 2023, i amb un pressupost molt més alt, de la mà de Luis i Bernard Acela, que són dos productors televisius, i juntament amb Miguel Granados, que és realment qui talla el bacallà i qui dirigeix els continguts a Olga, que, igual que Nico Quiato, ja era una figura televisiva. Vale? A partir d'aquí, no sabeu lo populars que arriben a ser aquests dos programes a Argentina. Tenen mitjanes de més de 100.000 espectadors cada dia en totes les franges horàries. I clar, doncs a partir de que s'han anat desencadenant aquests fitxatges, doncs li van haver de preguntar-li a Nico Quiato què pensava o com es portava amb el Miguel Granados, i això deia Nico.
Es que, a ver, no tengo... No es, Miguel no es mi amigo ni nunca lo fue, entonces no va a estar todo mal. Está todo bien, como dos personas del medio que nos conocemos. A mí él me cae bien, me parece un gran artista, lo admiro como profesional, y no más que eso.
¿Podrían hacer algo juntos?
No sé, porque tenemos dos canales distintos. Bueno, la realidad es que hay muchas figuras que ahora van a pasar a estar ahí porque decidieron eso, y me parece bien. Yo me enfoco en la gente que está en Luzu y que se queda en Luzu, y voy a seguir construyendo con ellos, y me desafía creativamente para seguir creando formatos.
Hasta bé.
Sí, em sembla una forma d'aprendre-s'ho molt, molt, molt positiva. Després entrarem, posarem nom i cognoms a les persones que han canviat de bàndol, però la salsa de tot això està en que, clar, els rumors apunten a que se'n van no per fer millor contingut o no per ganes de canviar.
Per la pasta.
Per la pasta. I han acusat a Olga, al canal contrari, de com és possible que Olga pagui tant, que quadruplica...
D'on surt tot això?
Que quadruplica fins i tot els salaris de les estrelles. D'on surt això? Doncs això
aquesta
deia,
és la pregunta.
Això deia Miguel Granados atacant directament a Nico Quiato.
Pero si no, ¿cómo hacen para pagar el cuádruple? Quedándonos con un cuádruple menos. O sea, nosotros sabemos que esto, si hay marcas, si no hay marcas, preocupate, porque ¿de dónde entra la guita para sostener algo? Sí. Pero nosotros hicimos un chivo cada 5 minutos, chicos.
¿Y a marcas?
Hi ha marques que publiciten el contingut. Hem de pensar que això és podcast, però també té imatge. Llavors, el set, els platós on fan els programes està ple de marques. També Luzu. Però aquí el que està dient el Miguel Granados, i és la raó per la qual tot aquest rebombori a l'Argentina és que Nico Quiato es queda més diners que ell. Vull dir que Nico Quiato, com a director i creador de l'UZU, no paga tant per quedar-se ell més, i que el Miguel Granados renuncia a molts diners a títol personal per cedir-li a les estrelles i per fer un molt bon contingut. Dit això, anem a parlar de quines són les estrelles que ha robat, perquè la primera de la qual parlarem és Nacho Erizalde, que no és que sigui un més, és que és un dels fundadors també de l'UZU, que deixa el programa principal per fer un programa ell sol a Olga.
No sé si se enojó. Supongo que en algún punto sintió decepción.
¿Siguen siendo amigos?
Sí, o sea, tenemos muy buena onda.
Pero se quebró algo ahí, Nacho.
Pero supongo que sí. Pero como todo en el... O sea, vos cuando cortás... Vos estás en una relación con tu novia, y tu novia está muy bien con vos, y le decís, che, hasta acá llegamos.
Obviamente que algo se rompe, pero pues el tiempo supongo que lo curará.
Veurem si el temps ho cura. Amb el cas del Nacho i el Nico tenien una relació molt propera. Tal i com diu ara el Nacho, sembla que alguna cosa s'ha trencat. Sol passar quan entren els diners de per mig, va passar amb Paco González, amb el canvi de la Serra de Manolo Lama, sempre passa. Però estem veient com està començant a passar també els nous canals de comunicació, que és una cosa que fins ara no havíem vist. També una de les estrelles que ha canviat és el cas de Martí Benza, que presenta el programa TDT, que es diu, són les inicials de Tarde de Tertúlia, i es rumorejava de que podria ser aquest estiu, és a dir, a l'hivern, allà, aquí al nostre hivern, el seu estiu podria ser la cara de cartell de l'UZU, de la programació estiuenca de l'UZU. Doncs, en canvi, no es va publicar això, i la notícia que va sortir la va donar el mateix Nico Quiato a TDT.
Lo que está pasando, la realidad es que TDT no va a seguir en l'UZU el año que viene por una decisión de los chicos. Es una decisión que ellos tomaron y que tienen sus motivos y que la respeto y me parece muy bien. No puedo negar que me duele y me duele una banda. Y ahí soy real con mi sentimiento y como lo hemos hablado en privado, que me duela hablar bien de ustedes.
Clar, parla bé d'ells per què? Perquè tenen molt futur. I aquest ha estat, jo crec, el moviment més polèmic. Perquè... Penseu que l'aposta que fa... El Nico Quiato reivindica que ell és el creador del format que també explota Olga, que ell busca persones que surten del no-res, comunicadors que tenen molt poc bagatge, molt poca influència, i els catapulta. I després és Olga, una vegada quan ja estan...
Qui el recull.
Llavors aquí sí que està una mica més tocat Nico Quiato. Van preguntar-li a Miguel Granados que com s'havia donat això de Martí Benza, que Martí Benza és la noia que presenta TDT, i això deia.
Bueno, la llamo Martí. Martí me dice, dale, me recopa, me encanta tu humor, está buenísimo hacer algo juntos. Y ella me dice, pará, yo tengo acá a mis amigos. Son frescos, hablan bien, tienen ganas de hacer cosas creativas un poco más grandes, como más... A nosotros nos gusta producir un poco más, me refiero a...
Ustedes tienen ese...
Si vamos a hacer una carrera de auto, hagámosla bien, en vez de con un cartón. Si vamos a hacer algo, nos gusta hacerlo más piola, con más marca, entonces lo podemos bancar.
Està bé,
però segueix fent èmfasi amb el tema dels diners. I en què ells es gasten més en produir i que el seu producte està més treballat i que la inversió és màxima per la seva part i potser pues, més escassa per la part de l'UZU i de Nico Quiato. I això, doncs, aquesta guerra està ara mateix en plena ebullició. Veurem com evoluciona, quins són aquests nous personatges que tria l'UZU per encapçalar la seva programació de cara al 2025 i com funcionen aquests nous programes que canvien de l'UZU a Olga. Ja l'any vinent hi parlarem.
Us han posat en context, acabem de descobrir una nova dimensió, allà.
Jo volia aportar-vos-ho perquè...
Ultramar?
A l'Argentina es parla molt d'això i jo crec que això d'aquí no molt arribarà aquí, aquest tipus de programes radiofònics fets per joves que competeixin entre ells i tal.
I és una mostra més de la batalla per l'audiència, que això de l'Hormiguero i la Revuelta es queden no res, pràcticament, eh?
Vaja.
En poqueta cosa. Molt bé.
Passem...
Més protagonistes?
En aquest cas, el protagonista podria ser Elon Musk.
Oh, sí? I? Per què?
Perquè Twitter ha fet... Bueno, Twitter X, ara denominat X.
A mi m'agrada més Twitter.
A mi també m'agrada més Twitter, però bé, X, després de l'entrada d'Elon Musk, agafa aquesta denominació, ha fet d'un servei que era premium, l'ha fet per tots els públics, i es tracta de Grok. que és una nova intel·ligència artificial. Sabíem que Elon Musk està apostant moltíssim per crear la seva pròpia intel·ligència artificial, i en aquest cas els usuaris de Twitter o X...
M'ha fet molta gràcia això de la seva pròpia intel·ligència artificial. No sé si em segueixes,
sí.
Però sí.
Bé, si no,
se la podria fabricar.
Si no la té espontània.
Ja.
Doncs aquesta nova intel·ligència artificial està sent el passatemps de molts usuaris d'X que han començat a crear doncs, imatges, perquè a part de fer tenir utilitats semblants a ChatGPT o a Copilot, que són altres intel·ligències artificials que s'utilitzen en el dia a dia, aquesta té concretament un mode de crear imatges molt precís. Llavors hem vist imatges molt curioses, com per exemple aquí, els oients evidentment no les veuran, però te les he posat,
sí. Doncs,
veiem a un Kim Jong-un i a un Donald Trump amb el polo del València Club de Futbol, i és que és molt realista la foto.
Sí.
És que és molt realista. Després hem posat alguna més amb Adolf Hitler i Josef Stalin amb el polo del Real Madrid. No sé si això va una mica en segones. I bé, doncs la gent ha començat a fer fotos i fotos i fotos.
Però això com funciona?
Això funciona de tu entres al buscador normal, si alguna vegada algú ha utilitzat un buscador d'intel·ligència artificial, i li dones, vull que em facis una imatge amb, en aquest cas, per exemple, Hitler i Stalin, que surtin un a la dreta i un a l'esquerra, vestits amb roba del Real Madrid. I la precisió és màxima. Veiem, per exemple, que al fons de la imatge surten jugadors de l'època dels 70 del Real Madrid, i són jugadors, de veritat. Vull dir,
sí, sí, la veritat és que...
molt precís. Hi ha una que no l'he pogut posar.
Però en canvi, l'altra fotografia surten com a... Com a públic.
Correcte, sí. Jo crec que són com seguidors i estan com aquí difuminats una mica en el que seria el públic de Mestalla. Hi havia una molt curiosa que no l'he pogut posar, però és de les que més gràcia ha fet al seguidor, sobretot del Barça, i és Chesney, el nou porter del Barça, que es rumoreix...
Amb una cigarreta.
Amb una cigarreta, i al seu costat Lamine Yamal, que pel que sigui també fa una mica...
Empassant-se el fum.
Bé. Volíem comentar-ho perquè ha estat doncs, el passatemps dels usuaris d'X. Per acabar...
Sí, vinga, molt ràpid, que queda
molt ràpid.
Sí.
Doncs parlem de l'Alicia Vallermos, que és una influencer que suma, és espanyola i suma gairebé 3 milions de seguidors entre totes les seves xarxes socials, i fa poc publicava aquest vídeo.
Escuchamos, pero no juzgamos versión gustos culposos. Y va a ser todo, pues, yo misma, y vosotros escucháis y no me juzgáis, ¿vale? Gracias. Esto es ya más de libro y es si se ponen, o sea, por amor, es que no por amor, ¿sabes? Es como un dar romas, imaginaros ese estándar y que de repente pues se lleve a todo por delante, porque tiene una obsesión, un Christopher Morgan, vaya, que tiene una obsesión conmigo y pues se lleva a todo el mundo por delante si pues me molestan o simplemente pues me rozan. Paréntesis para decir que si pasa esto en la realidad, yo huyo, ¿vale? Huyo. Pero son gustos culposos. Escuchamos y no juzgamos.
Aclarem ràpid. Això de escuchamos pero no juzgamos és un tren, una tendència, un seguit de vídeos que s'han fet virals a TikToks en què, sobretot les noies, doncs, diuen això que diu ella com gustos que no estan ben vistos, els comenten i, com en teoria, els hem d'escoltar però no els hem de jutjar. Doncs bé, doncs si alguna cosa han fet és jutjar-la, perquè molts d'aquests comentaris, o la gran majoria, eren incitant a que les seves properes parelles siguin controladores, geloses, agressives... I, clar, el discurs d'aquesta noia no casava fins fa res amb això. I les crítiques han volat perquè, evidentment, estan les coses com estan, que una figura tan pública, de gent tan jove, vagi d'aquest pal, doncs no ha agradat.
Efecte boomerang. D'això se'n diu el que li ha passat a aquesta noia. Joan, moltíssimes gràcies.
A tu, i primer de tot, recordeu que ens podeu seguir a Facebook, Instagram i X, sota l'arroba El Connectat a les Xarxes, i ens escoltem divendres vinent.
Sí, senyor.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
We'll be right back.
Temps ara per repassar les estrenes cinematogràfiques. Anem a veure com està la cartellera. Ho fem amb Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda, doncs és divendres, toca cinema. Estem aquí al Connectats amb el Jordi Guillem, que és l'especialista de cinema particular que tenim, també és periodista del Diari de Terrassa. Parlem de cinema, no?
Sí, senyor, aquí estem.
Curiosament, aquesta sintonia que escolteu cada divendres és de la pel·lícula Reservoir Dogs i avui, al final, ja ho veureu, ho lligarem tot. Escolta'm una cosa, Jordi. La pel·lícula primera de la que parlarem és una pel·lícula sobre Gila, no? Es diu Sí. És l'enemigo, no? Un drama comèdia fet aquí.
Sí, una pel·lícula sobre el pas de Gila per la guerra, en els seus acudits es reflexa. Es diu És l'enemigo, la pel·lícula de Gila. És de drama i comèdia alhora, té diversos registres, i ens explica doncs la vida de Miguel Gila, quan l'any 36 a Madrid viu amb els seus avis, en una buhardilla, viu ben tranquil i feliç, però esclata la Guerra Civil, i a partir d'aquí, doncs, juntament amb el seu amic Pedro, haurà d'anar al front. Ell va lluitar al front republicà, va estar a punt de morir a Còrdoba, concretament a Viso de los Pedroches, quan un batalló del bàndol feixista el va fusellar, afortunadament van fallar, i ell va poder sobreviure, va passar per la presó, i tot s'ho va prendre amb el seu sentit de l'humor característic, que anys després el faria conegut. Un biòpic, és dirigit per Alexis Morante, un cineasta que comença, signa el guió també.
I qui surt?
I surt Oscar Lasarte, un actor una cara peculiar, que és el que interpreta Gila. El paper del seu amic Pedro el fa un actor català, Carlos Cuevas, i també hi apareix Natàlia de Molina, Salva Reina i Ivan Villanueva, entre d'altres.
Carlos Cuevas, que és el que es va fer i en va sortir la fama a la sèrie Vent del Pla. Escoltem una mica de És el enemigo, la pel·lícula de Gila.
Molt bé.
Mi padre decía que no había nada de lo que no pudiéramos reírnos. Hasta que estalló la guerra. Justo cuando peor me venía. Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No te avisan con tiempo de las cosas.
Socialistas, comunistas, ¿qué más da? Es lo mismo.
No, hombre, ¿cómo va a ser lo mismo?
Técnicamente el socialismo defiende
Vamos
la propiedad.
Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Creo que mi amigo Pedro y yo nos hemos apuntado mal a la guerra.
Doncs aquesta pel·lícula amb tints de comèdia i també amb detallets de drama. Ens anem als Estats Units, una pel·lícula del gènere fantàstic d'acció que es diu Kraven the Hunter.
Sí, és un...
Sembla que surt Russell Crowe.
Un còmic, sí, l'ambientació... Una pel·li inspirada en un còmic de Marvel, en aquest cas el subgènere de Spider-Man, que es diu Kraven the Hunter. És la història d'un immigrant rus, Sergei Kravinov, que es troba en una missió secreta per demostrar que és el millor caçador del món. És d'aquí el caçador del títol. Està dirigida per J.C. Chandor i protagonitzada per Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, que, en fi, un dia en parlarem, però ha canviat molt des de que va començar. Ariana de Bosse, Fred Hechinger i Alessandro Nivola, l'actor italià. És una pel·li que la tindran apuntada aquells que els agradin aquest gènere i sobretot les pel·lícules de Marvel, que es compten per centenars de milers els seus seguidors de tot el món.
Molt bé, entre els quals no m'hi incloc.
No, jo tampoc.
Marxem a França, un drama així una mica, doncs, m'intriga també, Cuando cae el otoño.
Quand vient l'automne, traducció francesa del títol, direcció de François Ozon, un dels cineastes més reputats dels joves directors francesos, una pel·li que per mi és de les que més ganes tinc de veure aquesta setmana, explica la història d'una àvia que està en plena forma, és a dir, està jubilada, però viu perfectament i tranquil·lament en un poblet de la Borgonya, a França, i també hi viu allà Marie-Claude, que és la seva millor amiga. Aquestes dos personatges passen l'acció durant el dia de Tots Sants. La filla de la Michelle, de l'àvia, la Valérie, va veure-la amb la idea de deixar-li el seu net, perquè se'n va de vacances, i li deixa el Lucas, el seu net, durant la setmana de vacances escolars dels petits. Sí, li fa un hasta luego Lucas, però res no passarà com està previst, i a partir d'aquí començaran a passar coses. És un drama i una pel·li d'intriga. Així per l'explicació podia semblar una mica una comèdia, però no ho és. No, protagonitzada per la veterana actriu francesa Josiane Balasco. També hi apareixen Hélène Vincent i Ludivin Sagnier.
Molt bé. Doncs no té res a veure amb l'Emmanuel, no? Aquest Sagnier no ho sabem.
No, no, no.
Val, doncs escoltem una mica de Cuando cae el otoño, Cuando cae el otoño, com ho has dit?
Sabías que si me donas la casa
sí, en vida, evitaría el otoño. Cuando mueras.
Pero ya te di el apartamento de París.
¿Y qué?
Es horrible decirlo, pero con los hijos siempre fracasamos.
Hola.
¿Se acabaron las tonterías?
Se acabaron.
¿Qué es lo que ha pasado?
Su hija nos llamó. Se sentía mal. Parece que comió algo tóxico.
Las setas.
Me llevo a Lucas.
Pero, ¿y las vacaciones conmigo?
Después de lo que pasó, ya no me fío de ti.
Fue un accidente.
Eres peligrosa. No puedo confiarte a mí.
Doncs aquest Cuando cae el otoño, aquest drama amb una mica d'intriga fet a França. Tornem als Estats Units aquest cop per parlar de El maestro del crimen, una pel·lícula d'acció dels Estats Units on surt un actor que a mi m'agrada molt.
Sí, un actor que a mi m'agrada molt, però he de reconèixer que està una mica... És a dir, quan estem parlant de Christopher Waltz, l'actor austríac, quan va fer Inglourious Basterds amb Tarantino, semblava que tenia un futur per endavant, i sí,
o
va
Django,
fer...
Django desencadenat.
Django desencadenat, va fer algunes pel·lis més, però s'ha quedat per fer cosetes, eh? És una pel·lícula de Simon West, un cineasta jove nord-americà, que ens explica la història d'un sicari, que és el personatge que interpreta Christoph Waltz, ja veterà, que està a punt de retirar-se i a partir d'aquí l'encarreguen un treball al costat d'un jove, Cooper Hoffman, i hauran d'eliminar els principals membres d'un sindicat del crim rival, en fi, Renou, i hauran d'ajuntar les seves habilitats per això, per defensar l'organització per la que treballen. És una comèdia d'acció, també, centrada en el món del crim organitzat.
Molt bé, i tanquem aquest habitual repàs a les 5 pel·lícules d'entre les quals es destrenen avui, que déu-n'hi-do, amb L'edat imminent, un drama sobre la bellesa fet aquí.
Una pel·li catalana, una pel·li petita, curteta, 74 minuts, dirigida per Clara Serrano Llorenç i Gerard Simó Jimeno. Està inspirada... És a dir, ens explica la vida del Bruno, un jove de 18 anys que cada vegada veu més limitada la seva creixent dependència de la seva àvia, que es diu Natividad, que en té 86. És l'única família que el jove ha conegut. Ells dos són la família, l'àvia i el net. I en el moment que surt l'ocasió que apareix el tema de que se l'ha de portar a una residència geriàtrica perquè l'àvia és gran i té problemes de dependència, etc., doncs aquest jove, en Bruno, haurà de lidiar amb una decisió que no tenia pensat de dur a terme. És una mica la reflexió aquesta de què fem amb els nostres avis, no? L'edat imminent és una pel·li que va passar pel Festival de Gijón amb força èxit i que els Gaudí, que es va conèixer la setmana passada a les nominacions, estan nominada a millor nou director, en aquest cas pel·li feta a quatre mans per Clara Serrano i Gerard Simó. Una proposta refrescant, si voleu fugir, doncs això, dels típics drames i superproduccions de Hollywood, doncs aquesta pel·li.
Un drama, però al top.
Però d'aquí, sí. Quilòmetre zero.
Exacte. Escoltem una miqueta de L'edat imminent, aquesta pel·lícula que deia el Jordi.
Pizzeria Vela, porta una pizza.
Però si ja cobro una merda.
I que volen contractar una empresa totxa.
Que estic fora.
Ja encontrar altra fèmica, ja veré.
Toma. Perdona les fas. Bona nit.
Bona nit.
No vas a decir nada.
De mi hija ens alquila la habitación.
Ella, pero tú sabes...
Doncs aquesta, L'edat imminent, aquesta pel·lícula, com deia el Jordi, curteta, no és molt llarga i és una pel·lícula, doncs, feta. Aquí també s'estrena aquest cap de setmana La maldición del Queen Mary, una pel·lícula de terror feta als Estats Units, un documental fet a Venezuela, Niños de las Brisas, un drama fet a França, Les hijas del Califato, dues pel·lícules d'animació fetes aquí, Mariposas negres i Rock Bottom, dos documentals, un fet a Alemanya, que es diu Anselm, que em sembla que està fet per Wim Wenders, si no m'equivoco.
Sí, senyor.
I Dahomey, un documental fet a Senegal, un cinema que no portem gaire aquí, un drama fet a Espanya, que es diu La Parra, una pel·lícula d'animació finlandesa, que es diu Nico, Más allá de l'aurora boreal, un documental fet a Espanya, que es diu Chaplin, Espíritu Gitano, i una pel·lícula d'intriga també fet aquí, que diu Tu no eres jo, que és veritat.
És una obvietat, sí, sí.
Obvietat. Escolta'm una cosa. Avui fem doblet.
Doblet.
Perquè dilluns va fer 71 anys John Malkovich.
Sí, senyor, va néixer el 9 de desembre del 53 a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i va començar els seus estudis a la Universitat d'Illinois, Illinois State University, i quan va acabar es va associar amb un director escènic que posteriorment seria cineasta i actor, gran amic seu, com és Gary Sinise. L'actor va fer la seva primera aparició al cinema l'any 84 per una pel·lícula de Roland Joff que va tenir força èxit, que es diu Los Gritos del Silencio, una pel·li que en anglès es deia The Killing Fields, i aquí la van traduir en vez de Los Campos Asesinos per Los Gritos del Silencio, aquelles coses. L'any següent aconseguiria ja l'Oscar, el millor actor de repartiment, per En un lugar del corazón, i a partir d'aquí va començar a treballar amb cineastes reputats com Steven Spielberg, amb qui va rodar El Imperio del Sol, amb Christian Bale, per cert, amb Stephen Frears, va fer Les Amistades Peligroses, potser és el seu paper més reconeixible.
És un dels papers potser que més...
Que el va llançar a l'estrellat.
Sí, sí, sí. A més, és una pel·lícula que jo recordo, perquè la vaig veure d'estrena, que va ser una pel·lícula que va impactar totalment.
Sí, sí, és el seu paper més reconegut. Va treballar també...
Amb Glenn Close
i Michelle Pfeiffer, no? Sí, sí.
La magnífica Michelle Pfeiffer. Mm-hmm.
Va treballar amb Bernardo Bertolucci, El cielo protector, també una gran pel·lícula, i amb Woody Allen a Sombres i niebla. Després, gràcies a aquests papers, doncs, es va convertir en una estrella internacional. Té una cara així peculiar, una cara així una mica antipàtica,
de dolent, eh?
D'antiheroi, de dolent, sí.
De dolent fa molt bé, a mi m'agrada
sí,
molt.
Sí, ha fet molt de dolent, també ha fet de comèdies i ha fet de bo. El director Spike Jonze el va col·locar com a heroi en l'autoparòdia aquella d'aquella pel·lícula que es deia Como ser John Malkovich, en la qual també intervenia ell. Va treballar també amb Spike Jonze amb Adaptation, El ladrón de orquídeas, i això, com dèiem, ha fet de dolent a Con Air, Eragon, però no ha renunciat mai al seu rostre, la seva vis més còmica, i l'hem pogut veure en un personatge més amable, a Johnny English, a Guia de l'autoestopista galàctico, a Juno, o a Red, una pel·li d'acció. Un dels grans, diríem,
sí,
John Malkovich.
Sí, Malkovich. Sí, sí. Jo sobretot em quedo amb Les Amistats.
Les Amistats Perilloses, sí, sí.
Que en el seu moment recordo això, no? Només la vaig veure al cinema i quan hi havia moltes sales, no? Ara que cada vegada n'hi ha menys, i realment que va impactar molt, aquesta pel·lícula em va agradar molt. Mm-hmm. Però avui divendres, fa 67 anys,
sí,
un altre actor en el qual... els dos han coincidit amb una pel·lícula, després us
explicarem. Sí, després en parlarem. Es diu Steve Buscemi. És un actor que potser no el coneixeu molt, però si li veieu la cara, segur. També és un actor amb una cara peculiar, eh? Igual que John Malkovich. En el seu cas va néixer el 13 de desembre del 57 al barri de Brooklyn, a Nova York, i de seguida va guanyar ja l'Spirit Award, el Premi de la Crítica Nova Yorkesa, i va ser nominat a un Globus d'Or pel seu paper a Ghost Wall, la pel·lícula de Terry Zigoff, amb Tora Birch i Scarlett Johansson. Com a director va dirigir l'episodi Pine Barrens de la sèrie Lo Soprano, va ser nominat a un Emmy, ha fet diverses pel·lícules com a cineasta ara ja, i també com a actor. Recordem, deia el Sergi al principi del programa, que és un dels protagonistes de Reservoir Dogs, la pel·lícula de Quentin Tarantino, també de la seva segona pel·lícula, Pulp Fiction, i el trobem en superproduccions més grans, ja com Armageddon, Fargo, Con Air, i El gran Lebowski, la pel·lícula dels germans Coen. Pel que fa a les sèries, Boardwalk Empire i El Soprano, dèiem abans que va dirigir i també interpretar aquesta sèrie.
Ha sortit a vàries, però jo crec que aquestes són les dues. No sé si les has vistes.
No, la veritat és que l'estic pendent. Home, les dues.
El Soprano, jo crec que quasi
ho vaig intentar, però ho vaig intentar, però no... Motius familiars m'ho van impedir.
I Boardwalk Empire, aviam, no és El Soprano, però també és un
Scorsese, no?
Sèrie bastant interessant, on ell és el protagonista indiscutible. A El Soprano surt un tros de Los Soprano de totes les temporades, i després ja no surt més, però és un actor, doncs, el que deies tu, a més és el que dius tu, dos actors amb una cara molt...
Sí, molt peculiar, un rostre que els marca molt.
Sí, a més que ell ha fet papers com, per exemple, a Con Air, on els dos coincideixen, doncs els dos fan de dolent, no?, però amb unes característiques molt diferents, no? John Malkovich és un dolent més violent, més... En canvi, Buscemi és un... és un dolent, doncs...
Més subtil.
Sí, més subtil.
Jo el recordo per les dues pel·lis de Tarantino, sobretot, dels actors fundacionals del cinema de Tarantino, per Reservoir Dogs i Pulp Fiction, que també, com tots els seus personatges, són personatges d'aquells que el recordes al cap dels anys, encara que oblidis potser la trama de la pel·lícula, però el personatge que feia Steve Buscemi, doncs, et queda gravat perquè és molt peculiar i molt histriònic, fins i tot.
Sí, sí, no? I a més, i John Malkovich... A mi, com ser John Malkovich, tampoc és una pel·lícula que m'apassioni molt, és una pel·lícula difícil, no?
És una broma, una mica.
Sí, te l'has de com imaginar, però en pel·lícules d'acció, doncs, ell sempre... Malkovich és... I tot...
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Molt ràpidament anem amb l'agenda per tancar aquest Connectats. Anem a Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Terrassa, avui divendres a partir de les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal, òpera amb l'obra L'Elixir d'Amore. Dissabte 14 a les 6 i diumenge 15 a les 12 al Trencanous, a la companyia Pare en Dansa, a la Factoria Cultural.
Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia, Ramon, bona tarda.
Cap de setmana replet de cultura a Sabadell. Com sempre, durant tot el cap de setmana hi ha el Pac Nadalenc al centre amb en Llaminer i companyia, però també tenim teatre, l'Estruc i música al Camp de la Sibila al principal. El concert és avui al vespre a les 8 i queda alguna entrada disponible encara. Continuem amb música perquè dues veus habituals a la Cava Orpí, Laura Andrés i Marina Prades, celebraran demà a la tarda el concert de Nadal. I acabem amb més música, perquè la Cobla Sabadell i la Cobla Jove Nívola de Sabadell encaren la 57a edició d'aquest concert, que enguany inclou un programa basat en obres dedicades a la nostra ciutat, com també l'estrena d'una peça commemorativa de la capitalitat sabadellenca.
Anem ara al Prat, Rocío Santa Eufèmia.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs avui divendres al Teatre Zorrilla arriba Picasso, Rei, Monstruo i Pallasso Rumancia, de la companyia de Pallasso Rumancia. També aquest vespre, però al Teatre Sagarra, Bloc Mayús, de Raquel Herbàs. Un espectacle amb molta energia, molta potència i sobretot molt d'humor. Herbàs, nascuda a Santa Coloma, de Gramenet i criada a Múrcia, ens explica com va aconseguir canviar el rumb de la seva vida per convertir-se en còmica de stand-up. I demà dissabte al Teatre del Círcul, el conte de Nadal, una història musicada basat en l'obra clàssica de Dickens. Aquest conte musical està dirigit a un públic familiar i interpretat amb la complicitat de nenes i nens. A través de la paraula i la música ens convida a reflexionar sobre el veritable significat del Nadal. En un món marcat per l'hipercomunisme, aquest conte ens recorda que l'alegria no resideix en les coses materials, sinó en els moments compartits amb la nostra comunitat. I
ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Una setmana més. Tornarem dilluns. Bona tarda.
A les 6 de la tarda.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre. Ho, ho, ho!
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.